Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar ulleres de sol. Avui gaudirem d'una jornada meteorològicament ben tranquil·la on el sol s'acabarà imposant.
Bon dimecres 24 d'abril, ressaca post Sant Jordi. Les novel·les catalanes, El fill de l'italià de Rafael Nadal o El fibló de Sílvia Soler són els llibres relacionats amb el... I per altra banda, els llibres relacionats amb el procés polític català i signats per Oriol Junqueras, Jordi Cuixart o Raül Romeva, i títols internacionals com La frontera de Don Winslow o El legado de la Villa de las Telas, d'Anne Jacobs, són alguns dels llibres més venuts aquesta diada de Sant Jordi. Una diada que ha arribat amb alguns títols ja esgotats en algunes llibreries, com per exemple la novel·la de Rafael Nadal, El fill de l'italià, o els d'Oriol Junqueras, Contes des de la presó, i Fins que siguem lliures, o Tres dies a la presó, de Jordi Cuixart i Gemma Nierga. Noveges, novel·les i assajos polítics, que són els gèneres més venuts d'aquest Sant Jordi 2019. Ha triomfat de nou la novel·la romàntica i la novel·la negra, sobretot amb autors internacionals. Els llibres de les influencers, youtubers i altres mediàtics es venen molt bé entre el públic més jove, i també els llibres d'autoajuda i, com sempre, els de cuina. Aquest any amb un accent, els llibres de cuina vegana. De tot això i més, n'anirem parlant al llarg d'aquest supermatí, d'aquesta ressaca post Sant Jordi, un Sant Jordi que va començar amb el temps una mica ennuvolat. Bé, de fet, va començar amb pluja, ens explicava la Teresa Calabuix, la de la llibreria El Cucut de Torroella, ens explicava com havien hagut de muntar la seva parada dins un local que tenen annex a la llibreria per culpa de la pluja. Tanmateix, el dia a poc a poc es va anar aclarint i al final Sant Jordi va acabar sent el que sempre, una festa. Una festa que algun dia algú hauria de reclamar que sigui patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. I si no, digueu-me a quin país del món més de la meitat de la seva població ho deixa tot per sortir a passejar als carrers, per sortir a comprar i regalar llibres, per sortir i comprar i regalar roses. Si això no mereix ser patrimoni immaterial de la UNESCO, jo no, ja no sé. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio, Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio a punt d'explicar-vos l'actualitat més propera, l'actualitat de casa nostra, que comencem a repassar mateix en forma de titulars. El propietari dels 25 pisos desallotjats de Calonge ha de pagar totes les despeses. Helena Santín, bon dia.
Bon dia des de Calonge. Les despeses consisteixen en tapiar l'edifici i allotjar a les 25 famílies que hi vivien. Tots aquests costos els assumeix el banc BBVA, que és el propietari de l'edifici. Els fets remunten al 2 d'abril, quan la policia va desallotjar el bloc sencer de 28 pisos, la majoria d'ells ocupats. Això es va fer perquè diversos informes alertaven d'activitats fraudulentes, com robatoris i cultiu de marihuana.
I de Calonge a Torroella, perquè l'exalcalde Jordi Cordón ha estat expulsat del PDeCAT de la població, Gerard Tascaig.
Bon dia, Jordi Cordón ja no forma part del partit del PDeCAT després de l'expulsió per part de la directiva de Torroella a l'encapçalar una altra candidatura a les generals i formar part d'una altra formació política a les municipals.
I el nou edifici de l'Escola Fanals de Platja d'Aro, que serà una realitat a finals del 2020, Eugènia Güell.
Bon dia. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha aprovat un conveni amb la Generalitat per donar llum verda al projecte de construir un nou edifici perquè els alumnes no hagin de fer classes als barracons, tal i com feien fins ara.
Passen 4 minuts de les 8 del matí. El dilluns a la tarda es va tancar la Bienal de Disseny Antic i Contemporani de la Bisbal, que enguany ha arribat a la seva 12a edició. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Balanç positiu de la 12a edició de l'antic en disseny Empordà de la Bisbal.
Des de l'Ajuntament de la Bisbal valorem molt positivament aquesta 12a edició de la Fira Antic en Disseny Empordà, repetint xifres d'anys anteriors, i el que també doncs es consolida en aquest sentit doncs és el grau de satisfacció que fins i tot s'incrementa per part dels expositors. Ho valorem de forma molt positiva i evidentment doncs el que ha d'encoratjar és seguir aquesta línia i si pot ser millorar-la doncs en les futures i properes edicions.
Visitada per 3.000 persones, la mostra es consolida com a referència del sector d'antiguitats i disseny d'interiors.
Gràcies, Manel. I tret de 3.000 a 300, que són les persones que van fer el primer bany de l'any a Palamós.
Unes 300 persones es banyen per donar la benvinguda a la temporada de bany a la platja Gran de Palamós, coincidint amb el diumenge de Setmana Santa.
No sé si hem de Setmana Santa, no sé si hem dit el primer bany o el primer bany de l'any, vaja, en qualsevol cas, s'ha quedat clar, eh? El primer bany de la temporada. Són les 8 del matí i 5 minuts... I en clau lúdica, festiva, en clau de cultura també, l'activitat cultural al Baix Empordà, que avui passa per Pals, Martí Seguer.
Bon dia, avui anem fins a Pals, on tenim en marxa la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs, on podrem degustar aquest magnífic plat acompanyat d'entrant i postres.
I, vaja, ho dèiem en l'entradeta del programa, el temps que sembla estabilitzar-se. I, vaja, repassem-lo una mica, Albert Aparicio. Què ens espera en aquests dies que sembla que venen més assolellats, és així?
Bon dia. Avui gaudirem de temps més assolellat, amb cel que fins i tot restarà serè bona part d'aquest dimecres. El vent de component sud o de garbí bufarà amb força moderada i alguna ratxa que pot ser forta a la zona litoral. A la costa millora la situació marítima, però encara amb restes de temporal marítim, amb onades que poden superar els 2 metres d'altura. Pel que fa a la temperatura, la mínima baixa lleugerament entre els 8 i els 10 graus, i la màxima fregarà els 20 graus. Demà creixeran algunes nuvolades al llarg del matí, degut al pas d'una línia frontal, però no s'esperen precipitacions i la resta de la setmana serà força assolellada.
Gràcies, Albert Aparicio. Tot això i alguna cosa més us l'anirem explicant al llarg d'aquest sopar matí. Quina cosa més? Doncs, per exemple, parlarem amb la Bàrbara Alé, que és la presidenta de la Unió d'Hostaleria Costa Brava Centre, per fer una mica de balanç de com ha anat aquesta primera tongada de temporada alta, aquestes vacances de Setmana Santa que hi hem donat per finiquitades. Parlarem amb ella al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Són les 8 del matí i 7 minuts. No marxeu.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, eh? I li farem la broma per tinela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El gran enemic d'aquest Sant Jordi no era el drac, sinó la pluja, i la jornada va començar remullada, ja que molts paradistes havien de cobrir els llibres perquè el xàfec de les 9 del matí feia tota la pinta de persistir. Al final del dia, vaja, doncs la llista provisional dels més venuts en català, les novetats de Rafael Nadal, Jordi Cabré i Sílvia Soler, i en castellà triomfaven Albert Espinosa i Santiago Lorenzo i Javier Castillo. Fem un petit repàs amb l'Alba Lejide.
En quant a la no ficció, s'imposen els llibres vinculats al procés. En català, el més venut ha estat Els contes des de la presó, d'Oriol Junqueras, seguit de Tres dies a la presó, de Jordi Cuixart i Gemma Nierga. En castellà, ocupa el primer lloc i Ahí lo dejo, de Gonzalo Boya.
Ho deia l'Alba, la més d'una presència absoluta d'homes entre els llibres més venuts, destaca també la gran presència de llibres de polítics i especialment d'autors que no podien signar. Un nom destaca per sobre d'altres, el d'Oriol Junqueras, líder en no ficció amb Comptes a la presó i Fins que siguem lliures, de Sergi Sol, centrat també en el líder d'Esquerra Republicana. Dos presos polítics més a les llistes, Jordi Cuixart i Raül Romeva. En no ficció castellana ha triomfat l'advocat Gonzalo Boya i Ahí lo dejo, crònica de un proceso. De mateix, tal com recordava el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, els títols més venuts amb prou feines suposen el 5% de les vendes del dia. Déu-n'hi-do. Una relació, una proporció petita. Tot i la crispació política, la campanya electoral i el judici en curs al Tribunal Suprem, Sant Jordi és un dia en què la convivència s'imposa i amb una naturalitat admirable. Per tant, Sant Jordi 2019 finiquitat, Sant Jordi 2019 acabat, balanç fet, balanç que encara s'ha d'acabar de polir, perquè aquestes coses dels recomptes de llibres sempre tenen una mica més, però vaja, podem donar ja per bones aquestes dades que us hem explicat aquí al Supermatí d'avui. Passen 10 minuts de les 10 del matí, canviem de qüestió. I anem a llegir a l'actualitat més propera. Perquè el propietari dels 25 pisos desallotjats de Calonja haurà de pagar totes les despeses. Es tracta dels costos que comporta allotjar les famílies i també de tapiar l'edifici, Elena Santín.
Aquestes despeses van a càrrec del banc BBVA, que és el propietari de l'edifici. Ara bé, l'Ajuntament informa que els serveis socials sí assumiran el cost de l'allotjament momentani de l'única família empadronada al municipi. També ho faran en el cas de 4 persones sense papers. El consistori va informar de tot això en una roda de premsa el passat dijous, juntament amb la policia local i els Mossos d'Esquadra. Els fets remunten al 2 d'abril, quan la policia va desallotjar el bloc sencer de 28 pisos, la majoria d'ells ocupats. Això es va fer perquè diversos informes alertaven d'activitats fraudulentes, com robatoris i cultiu de marihuana. De fet, en els pisos tenien instal·lat un laboratori de cultiu de marihuana. Entre els objectes robats s'hi troben 4 motos, una bicicleta, pals de golf i objectes religiosos.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. La campanya electoral a Ràdio Capital.
O millor dit, la no campanya electoral. En qualsevol cas, la campanya que no podrà fer Jordi Cordón, perquè la direcció de la formació política del PDeCAT de Torroella de Montgrí ha expulsat el seu exalcalde. Jordi Cordón, alcalde de Torroella entre el 2011 i el 2016, ja no forma part del Partit Demòcrata, segons ha informat en un comunicat. El dirigent ho ha destacat de comprensible perquè actualment anirà al Congrés amb la llista Convergents. Gerard Tascatx.
Jordi Cordón, a part d'encapçalar la llista de Convergents al Parlament espanyol, també es presentarà a les municipals. Ho farà amb les sigles del Junts per Catalunya, on serà Sandra Bartomeus la cap de llista de la candidatura. Segons ha explicat Jordi Cordón a diversos mitjans de la comarca, la idea és lògica i que és un moviment que s'esperava. Tot i això, ha defensat que les formes no han estat les més adequades perquè se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació, i no a través d'un comunicat oficial. Ara Cordón seguirà a la política com a cap de llista de Convergents al Congrés espanyol el proper 28 d'abril. Després, a les municipals, estarà dins de la formació de Compromís amb Torroella i l'Estartit.
Gràcies, Gerard. Caldrà veure, doncs, com queda per això, en qualsevol cas, aquesta llista de Convergents. Que és una llista que aspira a recuperar una mica l'essència del centre dreta català nacionalista de tota la vida, vaja. Serveixi aquesta música per explicar-vos que estem treballant a fons per preparar la campanya electoral en clau d'eleccions municipals al Baix Empordà. Ja tal i com vàrem fer ara fa 4 anys a les eleccions del 2015, moment en què ens vam estrenar, diguem-ne, des del punt de vista de mitjà informatiu, aquest any estem preparant de nou una nova campanya electoral que podreu seguir a través de la ràdio, a través del nostre web. I estem preparant també una sèrie de debats electorals amb els pobles més grans de la comarca del Baix Empordà, els pobles més destacats, diguem-ne, pel seu pes demogràfic, als quals hi hem afegit també Pals i Begur. El primer, perquè és el poble d'on som nosaltres, el poble des d'on fem aquesta emissora, que és Pals, i el segon, perquè creiem que pel seu interès informatiu i pel que representa, diguem-ne, pel sector turístic, també és del nostre interès. Debats electorals que podreu seguir a través també de la ràdio i del Facebook Live, i debats electorals que celebrarem des de l'hotel Mas de Torrent, on hem convocat a tots els candidats de tots els partits. Ho podreu anar seguint tot plegat a través de la nostra emissora i, com dèiem, a través del nostre web. Recordeu, les eleccions municipals les podreu seguir aquí a Ràdio Capital, que per això som la Ràdio de l'Empordà.
Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú. Ràdio Capital. La ràdio de les eleccions municipals.
Mentrestant, com aquell qui no vol la cosa fent ni desfent, hem arribat a 8:45 del matí. Ja ho farem bé, ara sí, eh? I hem de canviar de música, hem de posar la música que toca, la música que ens correspon per explicar-vos la següent notícia. La construcció del nou edifici de l'Escola Fanals de Platja d'Aro serà una realitat a finals de l'any 2020.
Supermatí.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha aprovat un conveni amb la Generalitat per donar llum verda al projecte de construir l'escola perquè els alumnes no hagin de realitzar les classes en barracons tal i com està passant ara, Eugènia.
Sí, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pagarà el 50% del cost una vegada acabada la construcció amb 3 pagaments únics. I, per la seva banda, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro s'encarregarà d'aprovar, licitar, adjudicar i fer el seguiment d'aquesta obra, que en total tindrà un cost de 3 milions i mig d'euros. Això es va aprovar per unanimitat en el plenari i, tot i així, l'oposició va dir que hi havia un inconvenient i és que la Generalitat encara no ha aprovat els pressupostos. Però el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Soler, confia.
Nosaltres no tenim cap dubte de que la Generalitat complirà amb els seus compromisos, com ens consta que ho està fent amb tot el sector. I que a mi no em consta ni que els treballadors de la Generalitat estiguin sense cobrar, ni que les entitats proveïdores de serveis socials o sanitaris estiguin sense cobrar, i per tant no tinc cap dubte de que la Generalitat pagarà, i el fet que no tingui pressupostos que poden afectar alguns capítols i alguns d'inversions, per exemple, o alguns projectes, no treu que la Generalitat no pugui fer front a les obligacions que contragui en l'ús de les competències que hi ha i en el marc d'uns pressupostos prorrogats que donen marge per despeses corrents com aquesta. Tenim en compte que el fet que ho tinguin davant l'Ajuntament fa que el finançament passi a ser a través de transferències de capital, transferències de subvencions per inversió. I, per tant, l'Ajuntament no en té cap de dubte. Qui tingui dubtes, s'hauria de mirar una mica les normes administratives i el funcionament general del país.
Aquest nou edifici de l'escola serà l'urbanització del Mau en uns terrenys molt accessibles per desplaçaments en cotxe o també per anar-hi a peu i en un entorn que el regidor d'Urbanisme ha qualificat de fantàstic.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Al llarg de 5 dies, de dijous a dilluns de Setmana Santa, el Pavelló Firal de la Bisbal ha acollit la 12a edició de la Bienal de Disseny Antic i Contemporani, que s'ha tancat amb un notable èxit. Ens n'informa des d'allà mateix en Manel Magrinyà.
La 12a edició de la Bienal Antic en Disseny d'Empordà ja és història. I un cop tancades dilluns les portes, sembla confirmar-se com a referència al sud d'Europa per antiquaris i dissenyadors interiors. Aquests 5 dies, fins a 3.000 persones han visitat la fira, la major part provenients de la província de Barcelona i comarques gironines, però també de la resta de l'Estat i països estrangers. L'antic en disseny Empordà ha acollit una variada mostra de mobiliari, pintures, escultures i arts decoratives procedent dels millors antiquaris de l'Empordà i d'altres punts de la geografia catalana i internacional. Els expositors han ocupat els 700 metres quadrats del pavelló firal de la Bisbal d'Empordà i una quarta part dels visitants han comprat alguna peça. Les valoracions obtingudes pels visitants permeten constatar l'atracció que genera la convivència de les peces d'època en ambients contemporanis, una combinació que ha fet evolucionar la fira els darrers anys amb el creixement del disseny i l'interiorisme dins el sector de les antiguitats. Lluís Saix, alcalde de la Bisbal.
Els expositors, el 80%, doncs, manifesten de forma segura que repetiran a la propera edició. La valoració global que fan de la fira és d'un 7,60 sobre 10, mentre amb l'edició del 2017 es havia valorat en un 6,80. Doncs fa, doncs, que la fira, doncs, tingui un grau d'acceptació molt important, repeteixo, tant per part dels expositors com per part dels visitants. Els visitants també, doncs, així ho han manifestat amb l'enquesta, doncs, que s'ha realitzat. El 65% eren repetidors i també, doncs, han manifestat que aprofiten l'opció de venir a la Bisbal per la fira, doncs, per visitar d'altres aspectes, doncs, d'altres ofertes culturals, lúdiques o turístiques que tingui la ciutat i el seu entorn.
L'Associació de Ceramistes de la Bisbal també ha disposat d'un espai on han exposat les peces més contemporànies i les que diferents artesans del municipi han creat exclusivament per a aquest esdeveniment.
Doncs gràcies, Manel Magrinyà. I us expliquem una altra notícia, però per explicar-la li hem de posar una mica de context. Ens hem de llançar a l'aigua.
Bajo el mar, bajo el mar.
Perquè més de 300 persones han pogut gaudir del primer bany de l'any a la platja Gran de Palamós després que l'Ajuntament del municipi tornés a organitzar aquesta activitat que ja és gairebé una activitat de festa popular, Gerard.
S'aprofita la festivitat de la Setmana Santa per començar la temporada d'estiu i de platja, com també per enfocar l'espai del litoral a l'ús lúdic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, unes 300 persones s'han llançat a l'aigua. Ha estat justament quan ha sonat el senyal que tots els assistents han donat la benvinguda a la temporada de bany. Tot això mentre que, de fons, ha sonat música ambient i s'ha servit una tassa de brou calent després del bany. L'Ajuntament de Palamós ha organitzat el bany a la platja Gran de Palamós, en col·laboració amb el Club Natació Palamós. La proposta del club ha estat organitzar un clínic de natació, com també un test de neoprens.
Gràcies, Gerard. Doncs amb la música de la Sirenita arribem a un quart i mig de 9 del matí. Temps de posar-hi també una mica de comentari. Comentari que avui, en l'edició d'avui, ens arriba de la mà de l'actor, de la mà del vinater i de la mà del director també de la Guia de Vins de Catalunya, Carles Xuriguera.
Ressuscitar vol dir reviure, d'alguna manera tornar a néixer en una nova condició. Ara, aquesta època de l'any, ressusciten moltes plantes. La vinya torna a brotar. La Pasqua cristiana, el moment més important del calendari catòlic, ens recorda la resurrecció de Crist i així ho celebrem. La Pasqua jueva celebra l'èxode d'aquest poble, el Pesach, la llarga travessia del desert fugint dels seus opressors per renéixer a la terra promesa. Les cultures més ancestrals celebren l'arribada de la primavera com una comunió amb la natura, el renaixement de la vida. Els natius nord-americans celebren sota l'esperit de Babun la primera lluna de la primavera, que és la lluna del brotar dels arbres. Tot ens parla d'un cicle vital que torna a començar i també ens parla d'un començament diferent. El passat ha passat i rebrotem, renaixem diferents. Aprofitem.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú. Ràdio Capital. La ràdio de les eleccions municipals.
D'aquí 6 minuts seran 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Ja sabeu que cada vegada que hi ha períodes de vacances tenim per costum, bé, nosaltres i de fet tots els mitjans, perquè va bé saber-ho, va bé posar-hi el termòmetre, deia, tenim per costum fer una mica de radiografia de com ha anat la temporada, i aquesta mini temporada alta, aquest inici de temporada que hem tingut a partir de la Setmana Santa, doncs no podíem ser menys, i hem decidit fer una mica de balanç per conèixer això, quin és el termòmetre de la situació a casa nostra. Per això saludem la presidenta de Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Alé. Senyora Alé, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, d'entrada, com ha anat la temporada, la Setmana Santa?
Bé, a veure, Setmana Santa ha sigut aquest any una miqueta més tard de lo habitual, i això ha fet que bueno, els anys que Setmana Santa són una mica més endavant, doncs són favorables, perquè se suposa que fa més bon temps, se suposa que la gent té ganes de sortir més, i per tant doncs ja es pronosticava una bona Setmana Santa. Tot i que l'home del temps no ens va acompanyar gaire, diré l'home del temps perquè no diré el temps, perquè sí que és veritat que Setmana Santa és molt llarga i hi ha dies que fa bo, hi ha dies que plou, hi ha dies que fa núvol, però l'home del temps, la veritat, no ens va donar moltes esperances, sobretot el que era la Costa Brava Centre i el litoral, no?
Mm. Home, el temps en si tampoc va acompanyar massa, eh?
Bé, a veure, aquí el que és Costa Brava Centre i jo, que sóc de Calella de Palafrugell, que sempre parlem de que aquí hi ha una mena de microclima, aquí va fer bo fins ben bé dissabte. Vull dir, dissabte sí que va entrar com una mena de grup i temporal i llevantada, i va fer mal temps dissabte tarda, diumenge i dilluns, bàsicament. Uh-huh. Però ploure d'allò de molestar van ser... res, hores, de cadascun dels dies, però bueno, ja se sap que per Setmana Santa sempre passa això, i en som molt conscients, els hotelers, els restauradors, els que ens dediquem a aquest món, no? Llavors, fora d'aquest pronòstic, doncs la veritat és que ha anat molt bé en tot el que seria la Costa Brava Centre, sobretot litoral, però també parlem de muntanya. Tot i que van haver-hi forces nevades els últims dies, poder no ha sigut l'objectiu dels visitants de muntanya. Uh-huh. Perquè la neu ja no tenia la qualitat que hauria de tenir per fer una bona
esquiada. Això que dèiem, no? Que la Setmana Santa aquest any ja ha estat molt avançada en el temps. Potser ja és una qüestió fins i tot psicològica, no?
Sí, i tant, sobretot, vull dir, Setmana Santa, quan és a l'abril, la gent ja la relaciona amb sol, platja i bon temps, no? Platja en vam tenir poca, llavors el que està dient, Setmana Santa, com sempre, es concentra en 3 dies, que són divendres, dissabte i diumenge sant, bueno, aquests divendres sant, dissabte i diumenge, i que aquests 3 dies puc més o menys dir que hi ha hagut un 80-90% d'ocupació en tota la zona, i després la resta de Setmana Santa ha sigut molt bona, perquè hi ha hagut molt de visitant de dia, per tant els nostres restaurants, els nostres bars, els nostres serveis han estat molt plens. Sí que és veritat que aquest temporal de llevant ha fet que molts restaurants i bars i establiments de litoral molt pròxim hagin hagut de tancar els últims 2 dies, i diumenge i dilluns, inclús algun dissabte, perquè la llevantada els entrava...
Compte, senyora Alé, que li acabarà donant la raó als homes del temps, eh?
No, home, no.
Ja, si de 4 ja estem 2 dies i mig tancats, ja, de 4, eh?
No, però això ha passat en alguns restaurants i bars del litoral molt pròxim. Però bueno, s'ha de tenir en compte aquí Calella, per exemple, per posar-ne un exemple, tenim uns quants d'establiments en front de mar que van haver de tancar el diumenge tarda i dilluns. Però bueno, diumenge tarda i dilluns, no? Dilluns sempre és un dia molt tonto, però la gent ja té, ja en cap, ja pensa en treballar, diguem-ho així, ja torna cap a casa i és un dia poc, realment poc productiu a nivell bueno, d'ocupacions, no?
Home, el que sí que hi havia era molta gent a les carreteres, suposo que sí, impulsada sí. Per la incapacitat d'anar a les platges pel temps. Vaja, que la zona es veia plena, realment.
No, està clar que la gent, com que no podia estar-se a la platja ocupa, és un espai, llavors aquell espai estava inhabilitat, llavors la gent que no podia estar a la platja físicament, doncs estava als carrers, estava a les carreteres, estava movent-se, llavors els pobles d'interior, Patallada, tota aquesta part de l'Empordanet, Torrent, Torrentí, tota aquesta zona d'aquí més pròxima al litoral, doncs evidentment han treballat com, bueno, com locos, no? Sobretot a la part de restauració, no? Per tant, podríem avaluar-ho com una bona Setmana Santa, tot i el temps i el pronòstic, la veritat que ha sigut una bona Setmana Santa.
Vostè l'ha xifrat, si no m'equivoco, ho ha xifrat en un 80-90% d'ocupació?
Bueno, els tres dies de Setmana Santa, ben bé, divendres, sant, dissabte i diumenge, sí, podem parlar d'això, uns 80-90% d'ocupacions en els nostres establiments. La resta, bueno, voltant els 60, a partir de... També és veritat que el cap de setmana abans va ser molt bo, llavors molta gent que ja té segona residència, doncs ja es va desplaçar cap aquí, molts han quedat. Vivint. Cada cop més el que notem és això, que la gent s'agafa la Setmana Santa escolar, no? Clar. Com fan en molts països europeus, això, eh? Vull dir que els pares o les famílies van en consonància amb la família, no? Amb els nens. Llavors, bueno, es reparteixen d'alguna manera, no? Un pare fa un tall i l'altre pare fa l'altre tall, però això és molt europeu i sí que això sí que ho estem notant des de ja fa uns anys, no? I bé, la veritat que contents, ara amb una mica ressecosos tots plegats, perquè la veritat que ha sigut com una avalanxa, perquè ens ve molt de nou, perquè comencem, molts comencen la temporada o han començat la temporada fa pocs dies o poques setmanes, i és com un 15 d'agost en 3 dies, no? Llavors és, però bé, molt bé, la veritat que contents. El pronòstic d'aquesta temporada, suposo que em preguntaràs ara.
Sí. Home, sí, anava a desenvolupar una mica més, li volia dir en el, sí, és que vostè és detallista a l'hora d'explicar-se, sí. Però deixi'm que li pregunti, perquè el gerent, de fet, de Costa Brava Centre, Martí Sabrià, alguna vegada, parlant amb ell, ens ha explicat els fets de Turquia van fer que el 2017 la temporada fos excepcionalment bona, el 2018 va baixar una mica. Ell ho atribuïa especialment al que havia passat a Turquia, però també a altres factors internacionals, eh? I deia, el 2018 sembla que havia baixat una mica. Què esperen el 2019? Quines previsions tenen? I sobretot, si tal i com deia en Martí, els hotelers faran una previsió una mica més lleugerament a la baixa per tal de no enganxar-se els dits.
Bé, aquesta és la prudència, eh? O aquesta és una mica la... del que parlem, no? Els hotelers una mica que sí, que venim del 2017, la veritat va ser brillant, 2018 ens vam fer com una frenada així, però bueno, els que estàvem una mica preparats, doncs el cop no va ser tan fort, no? Però, i pel 2019, bueno, estem una mica a l'expectativa, sí que és veritat que tenim un tema que no és a favor nostre, que és el tema dels ponts, que no n'hi ha ni un aquest any, hi ha molt pocs ponts, llavors això ens facilita molt el trencament fins a arribar a lo que és la temporada alta, no? Llavors, aquest mes de maig difícilment podem fer un pronòstic massa positiu, perquè precisament no hi ha cap pont, no hi ha cap festiu que enganxin cap de setmana, no, i això ens pot variar moltíssim, sembla que no, però això ens fa trontollar un mes o una quinzena, no? Seguiran venint igualment els francesos perquè es treuen els ponts de sota la màniga, vull dir que no em preocupa molt.
Què vol dir que es treuen els ponts sota la màniga?
Bueno, que després tenen el 8 de maig per allà mig, és un dimícres, però hi ha gent que es fa festa per la part de davant o hi ha gent que fa festa per la part de darrere. Vull dir que d'alguna manera seguirem tenint els visitants més assidus, no? Que són sobretot els francesos a la nostra zona, no? Però bé, no pronostiquem un maig brillant, perquè venim d'uns majos molt bons, sobretot perquè per això, no? Perquè comentava que hi ha hagut molts ponts, i aquest mes de maig no n'hi ha. Sí que és veritat que a dia d'avui el pronòstic o la previsió de peticions o de reserves pel que és juny, juliol, agost, setembre són més positives que l'any anterior, però bé, vull ser prudent, jo soc molt, sempre vull ser prudent, també el tema del pronòstic de reserva pot ser cancel·lació, llavors, bueno, i això s'està posant molt de moda, no? Yeah. Vull dir, com boca petita perquè la gent no s'hi acostumi, però és que és això, bueno, doncs la gent preveu unes vacances però no té clar on tirar, llavors, bueno, doncs reserves o fas unes peticions de reserva a diversos llocs.
En, en qualsevol cas, respecte a l'any passat, les reserves prèvies anticipades que tenien aquest any respecte a l'any passat, per exemple, com està? Està igual? Està millor?
Està una mica per sobre, és per això que dic que vull ser una mica, bueno, amb un to positiu, no? Que bueno, que sembla ser que a nivell global el que és Costa Brava Centre doncs està una mica en previsió per sobre de l'any 2018.
Escolti, l'estiu passat vam tenir un vaja, arran del conflicte polític que hi ha entre Catalunya i la resta de l'Estat, l'any passat, deia, vam tenir un munt d'accions relacionades amb les creus a les platges, amb llaços, amb pintades, uns que els hi posen, els altres que els hi treien, vaja, més d'un vídeo es va fer viral a les xarxes de gent discutint a les platges perquè uns els posaven i els altres les treien. No sé si això ha tingut o si vostè ha tingut algun feedback per part de la gent que ha vingut al seu establiment, per exemple, i si pateixen que una situació similar es pugui tornar a repetir i tingui alguna conseqüència sobre el turisme.
Bé, jo crec que d'un any ençà la cosa que s'ha divulgat molt, vull dir, tu ara ja no trobes cap europeu ni cap americà, diria, o cap nord-americà o asiàtics, poder no en tenim, no? Que no sàpiga què està passant i que no sàpiga quins conflictes hi han hagut o que realment què passa a Catalunya, no? Llavors, això és un valor afegit perquè ja no es donen explicacions gaires que això pugui perjudicar que tinguem por que hi hagi més accions que puguin perjudicar Mira, no sé què dir-te, és complicat contestar-ho perquè no saps què pot passar, no sabem què passarà amb els nostres polítics que estan empresonats, no sabem què passarà amb les eleccions, però que pugui afectar, no ens ha afectat fins ara realment d'una forma molt greu, vull dir, ho hem sabut, jo crec que ho hem sabut portar molt bé, que ho hem sabut explicar molt bé, que la gent ho ha entès molt bé, sobretot els europeus, que podríem dir que són una gent, sobretot els francesos, menys entenedors del problema que estem tenint, perquè, bueno, per la seva tradició política, però jo crec que la gent ja sap el que està passant, ja sap el que pot arribar a passar, que no passarà res. Vull dir que no greujarà el seu benestar durant les seves vacances. Vull dir, no se'n van a un país bèl·lic, no? No sé com dir-ho, En tenen molta consciència. Inclús com una mena de comprensió recolzadora, no diria jo.
Clar.
És una mena de... Jo és el que sento aquí a casa, eh? Vull dir, poder... no vull centrar-ho molt, però bueno, aquí a casa la gent és... jo sempre n'he fet molta didàctica, no?, una mica del que està passant, eh? Sempre he volgut explicar-ho, sempre que tinc oportunitat, doncs, en parlo, però més que res perquè en tinguin coneixement, no per fer-ne res més, eh? Simplement perquè sàpiguen què està passant. Però la veritat, que d'un any ençà, la gent sap perfectament què passa, que bueno, tot.
Senyora Bàrbara...
Por no n'hi ha. Crec que sigui la paraula. Jo crec que no.
Senyora Bàrbara Lé, presidenta de Costa Brava Centre, gràcies per atendre la nostra trucada i, vaja, i fer una mica d'ajudar-nos a fer una mica de balanç de com ha anat aquesta Setmana Santa.
Un plaer.
Que vagi gràcies. Molt bé, bon dia i sort.
Vinga,
adéu,
bon dia.
Res, 5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Tenim encara per davant temps per repassar un parell de titulars sobre l'actualitat d'àmbit més general a la resta de Catalunya, Espanya i el món amb l'Alba Lejide, i ens espera ja en Josep Lluís Vidal per parlar-nos de tecnologia i oci digital. Anava a dir com cada dimecres, però no, en realitat ell ve els dimarts, però ahir per la singularitat de Sant Jordi ens vam intercanviar per parlar de llibres amb la Teresa Calabús. En qualsevol cas, dèiem, el president Quim Torra torna a demanar la implicació de la comunitat internacional per resoldre el conflicte democràticament. El president de la Generalitat crida a renovar la lluita pel retorn i la victòria de la llibertat en el seu discurs fet amb motiu de Sant Jordi, Alba.
A democracy cannot tolerate the voice of the people being silenced with violence and threats. The resolution of the political conflict between Catalonia and Spain is an opportunity for democracy around the world.
En el seu primer discurs com a president amb motiu d'aquesta diada, Torra s'ha dirigit en anglès per defensar que la democràcia no pot tolerar que la veu de la gent sigui silenciada amb violència, i ha afegit que la resolució d'un problema polític és una oportunitat per a la democràcia d'arreu del món. Amb un ram de roses grogues darrere seu, el president de la Generalitat ha reclamat la llibertat de presos i exiliats i ha finalitzat el seu discurs fent una crida a renovar més que mai la lluita pel retorn i la victòria de la llibertat.
I el Tribunal Suprem ajorna fins aquest dimecres la declaració d'Albert Batlle per un error amb el cognom que provoca una doble citació. L'exdirector dels Mossos apareix en diversos escrits com a Battle, Bade o Baitlle. Ai...
Marchena ha anunciat que Batlle torna a estar citat per aquest dimecres a la 1 del migdia. L'exdirector dels Mossos està cridat com a testimoni per l'acusació popular exercida per Vox, que en el seu escrit d'acusació va anomenar Batlle com a Batel, i per la de Forn, que va escriure correctament el cognom. En l'escrit d'admissió de proves, el tribunal va mantenir l'error de Batel de l'escrit de Vox i va canviar el cognom de Batlle per Bait en l'apartat de la defensa de l'exconseller d'Interior. A més, en algun dels calendaris fets públics pel tribunal es feia referència a l'exdirector dels Mossos com a Albert Batlle.
Doncs gràcies, Alba Lejide. 9:15 del matí, falten 3 minuts per arribar-hi, millor dit, i res, allò que us hem promès s'ha de... Bé, és que anava a fer una traducció catalana de Lo prometido es deuda, però no sabria com traduir-ho. D'aquí un 30 segons ens espera en Josep Lluís Vidal per parlar de tecnologia i d'oci digital. Fins ara.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Doncs això mateix, Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Que em sents bé ara o no?
Et sento lo just per poder mantenir una conversa, crec.
Carai,
crec.
Carai. Doncs...
No sé, avui la cosa tecnològicament no està funcionant, mira tu.
Sí, no, escolta, aviat haurem de fer una secció en comptes de tecnologia i oci digital, haurem de fer una secció de coses rupestres, perquè no entenc què passa amb
això. I a més, sempre em passa a mi.
Sí, és veritat, eh? No, per què això? Potser que renovis equips, eh?
Mira tu, jo què sé, jo ja prefereixo no cridar el mal temps, tu, que ja en tenim prou de mal temps amb aquesta Setmana Santa que hem passat. Bueno, mira, et sento bé.
Pues clar, ja t'ho dic. Bueno, ara no estava parlant, també, però vale.
Bueno, però ara de cop has començat a parlar i t'he començat a sentir bé. Bueno. Mira. Tu feia dies que no parlàvem, eh?
Feia dies que no parlàvem, sí, és veritat. No sé, no treballes gaire últimament, trobo.
Tu tampoc, vull dir el mateix.
Bueno, en Josep Lluís, cada setmana repassem allò, els highlights del món de la informació digital i vaja, i 2.0 i 99.0.
I 3, i 3.8 i tal, sí.
Avui, en aquest espai, volem parlar de Samsung, que ha plaçat la presentació del seu nou telèfon mòbil plegable per problemes amb la pantalla.
Sí, 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 sí. Els mals sons tornen a Samsung. Te'n recordes el Samsung Galaxy Note 7?
El que li esclatava la bateria, no?
Exacte, el que li esclatava la bateria, que es van donar 2-3 casos arreu del món realment de persones que els hi va esclatar a la cara o a les mans la bateria. No és per prendre-ho a ric, però no és per prendre-ho a broma, eh?
No.
Perquè realment fins i tot crec que hi va haver una persona que va patir algun tipus de ferida, eh? De cremades, fins i tot, per aquest tema. Doncs, per aquest problema, van haver de retirar del mercat tota la producció que s'havia fet d'aquell mòbil o d'aquell artefacte que era mig camí entre mòbil, tableta... I ara doncs torna a passar una cosa no igual, perquè en aquest cas les bateries sembla que aguanten bé i que estan intactes, no? I el problema ve amb la pantalla. Tant és que en aquest cas no han arribat a llançar-lo al mercat. Estem parlant del Samsung Galaxy Fold, que és un mòbil amb pantalla, diuen, plegable. És a dir, realment són dues pantalles. Una pantalla petita, una petita de 4 polzades i pico, i una altra més gran, de 7 polzades i algo. Doncs bé, la pantalla petita, la pantalla interior, es veu que dona problemes. No, com deia, no han arribat a fer el llançament, no han arribat a fer... No sé si tota la producció, però com a mínim no han fet el llançament oficial, sinó que estava previst precisament per avui, 24 d'abril, la presentació oficial i el llançament... No, perdó, la presentació, sinó el llançament oficial, però l'han endarrerit. L'han endarrerit perquè algunes persones que l'han provat, bàsicament youtubers i especialistes de tecnologia de diversos mitjans internacionals, tots, o gairebé tots, han reportat algun problema relacionat amb la pantalla. Carai. Uns... que deien que començava a fer pampallugues al cap de poques hores d'estar funcionant, allò que s'apagui i que s'encén, que s'apagui i que s'encén, i que arriba un moment en què no pots fer res amb la pantalla. Vaja, a qui no li ha passat això amb algun mòbil a vegades, no? Fins que
ja,
el telèfon...
Però, escolta, però això... Bé, d'entrada, de la manera que descrius em recorda una mica, no sé, potser em corregiràs, eh? Pot ser que estiguem parlant d'una cosa similar de concepte, eh? A la consola aquesta, la Nintendo DS, aquesta petita...
Doncs no sabria dir-te exactament, però podria ser. El cas és que, com dèiem, la pantalla feia aquest tipus de comportaments estranys, no? I li va passar, clar, si li passa a una persona, dius, ostres, aquella unitat és defectuosa, no? No tens més volta que això.
Sí.
El que passa que li han passat a diverses persones i gairebé tots reportaven el mateix problemes diversos amb la pantalla. És a dir,
sí, com és possible
no?
que una empresa com Samsung cometi errors d'aquests a l'hora de llançar un producte al mercat? Vull dir, que al cap d'unes hores la pantalla comenci a fallar és una cosa que això haurien de veure ja mateix, no?
Sí, no, a més sí que sorprèn, no, perquè primer, per dues coses, perquè aquest tipus d'empreses tan grans, sigui Samsung, sigui Apple, sigui fins i tot Huawei o Xiaomi, fins i tot, que potser el millor són, no m'atreviria a dir si molt més petites, però sí com a mínim a nivell de facturació, no, o a nivell de valor en mercat, però són empreses tan grans que com a mínim els controls de qualitats que han de passar els seus equips abans de ser llançats al mercat són... Bé, sobre paper bastant rigorosos, no? Bastant estrictes. Però, a més, hi ha un element afegit en el cas de Samsung, i és que Samsung és especialista precisament en pantalles. Vull dir, és el que subministra pantalles a altres fabricants, entre ells Apple. Les pantalles dels iPads són de Samsung, no? Doncs això, no? Sí que crida una mica l'atenció, i a més, tenim ja un precedent, no? Com el del Samsung Galaxy Note 7. Mira, per exemple, un youtuber que va provar l'equip va dir que la pantalla va començar a parpadejar i s'apagava i s'encenia a un ritme molt ràpid, és a dir, que es va convertir en completament inutilitzable i fins i tot a vegades quedava en negre totalment, o sigui, no es podia no es podia operar, no? Per tant, evidentment, aquestes persones que havien d'escriure una ressenya en els seus blogs, en els seus canals de YouTube, estan parlant de persones amb un cert poder d'influència, en el món de la tecnologia, amb molts seguidors i molt de tràfic web. Clar, el que han dit públicament és que no podem recomanar això, senyors. Solucionen aquest problema perquè això no es pot posar en el mercat.
Ja veus. Molt bé, doncs bien por Samsung, tu. Escolta,
més que... Mira, si això serveix perquè realment trobin quina ha estat la causa del problema, que l'aïllin i que puguin treure al mercat aquest model amb garanties, bé, perfecte, perquè al final l'usuari serà... El consumidor final serà el beneficiat,
I el que passa que la caiguda de confiança en el producte i després en la marca és brutal.
Sí,
clar, qui s'arrisca després anar a comprar un mòbil que saps que no sé què, que és que si falla, si això, si allò...
Vull dir, sí, però
al final genera una expectativa molt fotuda.
Sí, no, aquí tens raó, però pensa una cosa, què ha passat? Ha passat en el moment, diguem-ne, encara en fase de proves, és a dir, han sigut periodistes tecnològics, han sigut prescriptors, els que han alertat, perquè estaven provant, precisament estaven fent un banc de proves amb aquest equip, i els que han alertat d'això. Per tant, si Samsung aquí, a nivell de marca, a nivell de comunicació, a nivell de màrqueting, ho sap vendre bé, doncs crec que té una oportunitat per dir, escolteu, mira, ja precisament la nostra xarxa de blogs de confiança estan per això, precisament per detectar possibles problemes abans que no sigui massa tard, no? És tot qüestió de donar-hi la volta o de saber donar-hi la volta.
Molt bé, doncs veurem què passa amb aquest dispositiu de Samsung. Escolta, tenim més coses perquè Twitter està provant una espècie de censura transparent. És poc...
Sí, són aparentment...
Sembla un oxímoron això de censura transparent,
sí. Sí, són coses una mica anteposades, no?
Sí.
El cas és que, bé, ja saps que Twitter, igual que altres xarxes socials, però especialment a Twitter, s'ha convertit en un canal en el que hi ha molta frustració allà dintre, per part de molts usuaris, de molts bots, de molts robots i de molta gent.
Home, hi ha qui ho defineix realment... com un bar de borratxos discutint.
Sí, més o menys.
Sí.
Jo crec que en certs moments hi ha certs fils de conversa que realment són realment tristos. Bé, doncs el cas és que ha anunciat Twitter que a partir d'aquest mes de juny començarà a experimentar, és a dir, no serà tampoc una funció realment accessible per tothom, amb una espècie de censura, és a dir, tu quan encetes un missatge de Twitter tens la possibilitat ara, de fa un temps, d'afegir missatges continus, el que s'anomenen fillings, no?, de la conversa.
Sí.
Un fill de conversa, d'acord. Doncs l'usuari que hagi iniciat un fil de conversa tindrà la possibilitat de moderar i fins i tot eliminar alguns missatges, algunes respostes en aquest fil de conversa que consideri inoportunes, que consideri insults, faltes de respecte, que no vinguin al cas o qualsevol cosa. De tota manera, per què li diuen censura transparent? A veure, això és una censura, evidentment. Des que hi ha algú en el moment en què algú pot influir i decidir què es veu i què no es veu, és una censura. Això està clar, estem d'acord, no? El que passa és que Twitter dirà sí, d'acord, l'usuari podrà fer aquesta acció, però tothom podrà arribar a veure quins han estat els tuits que han estat eliminats. Hi haurà una secció, no sé on estarà ubicada exactament, però en algun lloc de la pantalla, on tu podràs anar a consultar quins han estat els tuits que han estat eliminats en aquell fil de conversa. Una mica com el que passa en Facebook quan fas una edició d'un post, que t'equivoques amb una coma, un accent, una falta d'ortografia, el que sigui, l'edites i el corregeixes, però veus editado.
Sí.
I si cliques allà, pots anar a veure quina ha estat l'edició i pots saber on s'ha equivocat aquella persona. Pots veure l'original, sí.
Carai.
Tantes vegades com vulguis.
Carai.
Doncs amb Twitter passarà una cosa similar. Podràs veure quins han estat els tuits eliminats. Per això que és una censura, però una censura a mitges. I diuen transparent, doncs mira...
Això serà perillós,
bé,
eh?
Saps? Sí.
Això serà perillós.
Sí, sí,
per
sí.
Alguns,
bueno, Twitter ja, de fet, és perillós. De per si, eh?
Sí. Bé, encara una última qüestió, perquè Facebook hem sabut que també va deixar al descobert milions de contrasenyes d'Instagram.
Mira, abans parlàvem de Samsung, de la pèrdua de credibilitat i de confiança, però els de Facebook porten un any i mig que déu-n'hi-do, eh?
Home, entre això i les caigudes de servei de WhatsApp, és terrible.
I de tot. Sí, 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 entre el robatori el robatori sou mal ús de dades, entre la venda de dades, entre el cas Cambridge Analytica, entre les caigudes, van 4 en un any.
Sí, sí, jo a vegades, jo quan passa això penso, qui munta això de Facebook? En Martí Sagué, que és el nostre informàtic, o com va això?
No, Martí, jo crec que ho faria bastant millor, eh?
Pues, oh, no sé, jo, què dir-te. Ja. Martí, no sé, una abraçada, t'estimem. Sí.
Ara, no sé, jo ara acabo de pensar en el Clapés, que he vist que s'ha connectat.
El Clapés el tenim aquí, ja. Clapés, bon dia.
Clapés.
Sí,
ei,
sí.
Tu ets el causant, de les caigudes de Facebook, eh? Sí,
sí, home, i tant.
Les seves fotos, i els seus vídeos no passen cap tipus de censura i cau la xarxa. Facebook,
ni transparent ni no transparent.
El Facebook, si no fa servir ningú, només els vells, això ja. Yeah.
Sí, com en Miquel i jo, no?
Sí. Sí. Jo he de dir que no el miro, però vale.
Va, no, el cas és que abans parlàvem de la credibilitat de Samsung, però és que Facebook no se'n salva ni una. Entre això, entre els robatoris de dades, entre les caigudes, que van 4, com dèiem, un any, i no només de Facebook, sinó de tot l'univers Facebook, clar, estan, el que passa és que estan integrant serveis sobretot de missatgeria entre Facebook, Instagram i WhatsApp, i això es veu que està provocant alguns problemes. Bé, al marge d'això, ara fa precisament, no sé si 15 dies o potser 3 setmanes, van conèixer que Facebook havia deixat al descobert, no al descobert per tothom, sinó al descobert a dins de la companyia, per qualsevol empleat de la companyia, que són uns quants, un munt de contrasenyes emmagatzemades amb un fitxer de text pla, igual que si tu obrissis el bloc de notes i escrivissis allà el text sense encriptar, i a més amb un directori al que podia accedir tothom. Clar, una mica perillós, no?
Sí, no està malament.
El cas, el cas és que primer es van saber que eren moltes contrasenyes, que eren al voltant d'un milió, després, com passa en aquests casos, resulta que no era un milió, eren 10. Bé, saps? Això que passa, no? I a més ara... Ai, mira, quina casualitat. No eren de Facebook, també eren d'Instagram, les contrasenyes. Toma. No? Dius,
bé, és que, clar, és que et sento tu explicant això i veig que en Marc està aquí en línia i clar, és que realment és que m'imagino un programador, Marc Clapés, m'he deixat les contrasenyes allà, i diu, no, però no passa res.
Ai, el pendrive, dona'm el pendrive, que tinc allà... Sí, clar.
Escolta, jo també les tinc així amb un bloc de notes.
Veus?
Ai, Clapés.
M'he sentit identificat ara.
No, i tant. Sí, sí.
Jo crec que més d'un... ens sorprendríem, de la seguretat que hi ha per tot arreu. Realment molt poca gent compleix realment unes mínimes normes de seguretat informàtica.
Tio, no fotis, però Facebook o Instagram, no fotis.
Precisament aquests que teòricament són, o han de ser tan segurs i que... És on en trobem les sorpreses més... no sé, anava a dir una paraulota, però...
Sí, no la diguis, sorpreses, no la diguis. Sí,
deixa'm
no
sorpreses. Diguis.
Molt bé, home. Escolta, alguna cosa més?
Mira, que avui fa sol. No?
No, aquí a l'Empordà falti una mica tonto encara, ja s'aixecarà, l'Aparicio ha dit que s'aixeca, però encara s'ha mica...
Tot arriba, home, tot arriba. En aquesta setmana una mica estranya, ahir Sant Jordi, un dia després, un Sant Jordi que ha vingut després de la Setmana Santa, cosa que, no sé, jo crec que això no ho he viscut mai,
Va, que hem d'anar a l'agenda, Escolta,
que
et dic alguna cosa més, però era així com retòric, era per dir, vinga, fins la setmana que ve.
Ah, no sé, pensava que volies que em rellés.
No, res, que tenim aquí en Martí esperant.
Re, a parlar del temps.
En Martí, tu, enfurismat, que va enviant missatges i va dient, m'està insultant pel que he dit abans. Joan Lluís, que vagi bé, fins la setmana que ve.
Bona setmana, adéu.
Apa, adéu. Marc, no marxis,
Home, jo no.
No, de fet acabes d'arribar. Sí. Va, i també acaba d'arribar en Martí a l'estudi per explicar-nos una mica... Martí, una mica d'activitat cultural a Pals. Hi podeu fer, o hi podeu degustar, si voleu, l'arròs, que forma part de la dieta gastronòmica del poble i que, a més, s'emmarca dins una campanya que es diu Pals i la cuina de l'arròs, Martí.
Es tracta de la 26a edició de la campanya gastronòmica, on hi participen una dotzena de restaurants de Pals i on podrem degustar un menú amb l'arròs a la cassola com a plat principal, acompanyant d'entrants i postres.
Avui fent l'agenda des del lavabo de la ràdio, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, hi podeu veure 30 anys d'escultura de José Luis Pascual.
Finalitza els seus estudis d'arquitectura a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona l'any 1970, professor que decideix no exercir per dedicar-se a la pràctica de l'art. Ja des de la primera exposició, el 1965, afegeix a l'espai algunes peces escultòriques com a complement a la idea general que mostra, que sol ser de dibuix i de pintura. Va començar treballant fusta i elements acoplats, més tard el cartró i finalment el ferro. La característica principal de la seva obra és el treball sobre el pla, dibuixat, tallat i finalment doblegat. El Parc dels Estanys el podrem veure amb una vintena d'escultures de gran format amb el ferro com a mitjà d'expressió.
I aniràs, Marc?
Sí, mira, ja estic ja agafant...
Ara no, que tens programa, home.
Sí, és veritat, és veritat.
Va, i no és al lavabo, però el llit hi era fa dos minuts. En Marc Lapés, que arriba aquí a la ràdio també amb unes lleganyes que li arriben a terra, eh?
Això sí, això sí. Hi ha dies que costen. Encara tinc una mica el jet lag de...
sí, del teu viatge a Londres de fa 3 setmanes.
Sí, molt bé. Sí.
A partir de les 9, matí capital amb en Clapés, i abans d'acabar, previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert.
El temps d'avui està marcat per la presència de més sol i cel pràcticament serè. El vent dominant serà de Garbí, que ho farà amb algunes ratxes de força moderada o forta. A la costa, la situació marítima millora, amb onades que poden ser encara avui superiors als 2 metres d'alçada. Demà creixeran alguns núvols al llarg del matí, però en general dominaran les clarianes i el sol, que s'acabarà imposant durant la resta de setmana.
Marxem, tornarem demà a les 8, gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa, un equip que no seria ningú sense un lideratge ferm, fort i imperturbable.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Tornem demà, adéu-siau. Això t'ha agradat, Marc?
Sí.
Bueno, home...